Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 1 de febrer de 2013. El cas Bárcenas i la corrupció amb revelacions ahir i també avui del diari El País que comprometen la cúpula del PP segueix esquitxant i sacsejant la vida política espanyola i també la societat impactada per aquests casos. Ahir la número 2 dels populars, Maria Dolores de Cospedal, negava totes les acusacions i també anunciava accions legals contra la publicació d'aquests documents. Alhora anunciava una reunió de la direcció popular per demà dissabte. Els socialistes, altres formacions de l'oposició i de representants de la societat civil dubten o neguen el que seria la veracitat d'aquestes negacions, la credibilitat de la cúpula del PP anunciant això. Estem, sens dubte, davant un moment polític complicat on els ciutadans preocupats per la crisi i sobretot per l'atur exigim no només ja responsabilitats, sinó també i sobretot eficàcia en l'acció política. I això ara queda tapat per un escàndol que, sens dubte, s'haurà d'aclarir. La presumpció d'innocència sí, però també és important que hi hagi explicacions i, si cal, responsabilitats. L'alternativa és un populisme o una inestabilitat de conseqüències imprevisibles. Passen gairebé 2 minuts de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila a la producció i la redacció, el David García també a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest primer dia del mes de febrer comencem el programa resumint, com sempre, l'actualitat de les últimes hores. Última hora del cas Bárcenas, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, afirma que hi ha indicis i raons per investigar els suposats sobresous amb diner negre als dirigents del PP, conegut amb el nom de cas Bárcenas. També ha deixat clar que arribaran fins al final i, si cal, citaran a declarar Mariano Rajoy.
En una entrevista a 13 TV, Torres Dulce ha assegurat que l'òrgan que representa està a l'espera del dictamen de la Fiscalia Anticorrupció per establir si les dades publicades s'investiguen com a peça dins el cas Gürtel o són tramitats en un jutjat de Madrid. Segons el fiscal general, aquesta decisió serà imminent i, siga quina sigui l'opció que prengui anticorrupció, s'investigarà fins al final amb imparcialitat i rigor. Pel que fa a la regularització de fons feta per Luis Bárcenas, el fiscal general de l'Estat ha assenyalat que l'amnistia fiscal no implica que no pugui investigar l'origen d'aquests fons i actuar en conseqüència si hi hagués activitat delictiva.
Davant la gravetat d'aquestes acusacions, el president Mariano Rajoy ha convocat per demà dissabte una reunió extraordinària del Comitè Executiu de la Formació.
Per la seva banda, el PSOE reunirà avui de manera extraordinària l'executiva federal i mentrestant surten noves dades. Segons publica avui El País, el 70% dels donatius que va rebre el Partit Popular entre els anys 1990 i el 2007 vulneraven la llei de finançament de partits vigent en aquell moment perquè superaven el màxim que una persona o empresa podria aportar anualment fixat en els 60.000 euros o bé perquè provenien d'empreses amb negoci públic que no podien fer donatius. Hi hauria ingressos que superen els 400.000 euros anuals, 6 vegades més del permès. La majoria d'aquestes suposades donacions il·legals provenen d'empreses de la construcció. Per exemple, El País cita l'expresident de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, que hauria donat 200.000 euros només a l'any 2007, o l'expresident d'OHL, Juan Miguel Villar, que hauria arribat als 250.000 euros. Tots dos ho han negat, però.
La secretària general del PP i presidenta de Castella-La Manxa, Maria Dolores de Cospedal, negava ahir totes les acusacions contra la formació i la seva cúpula en una compareixença on va anunciar accions legals.
Cospedal va defensar els comptes del Partit Popular, que va qualificar d'únics, nets, transparents i sotmesos al Tribunal de Comptes. La número 2 de Mariano Rajoy va atribuir les informacions del diari El País a una campanya contra la seva formació i contra el govern espanyol.
La única intenció de esa pretendida informació és perjudicar al Partit Popular, a sus dirigentes y en particular al presidente del gobierno. No tengo la menor duda.
El secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va treure credibilitat a les explicacions de Dolores de Cospedal.
Esta secretaria general del Partido Popular es la misma que durante dos años o tres que duró la investigación estuvo día tras día metiéndose con la policía, con los fiscales, con los jueces para intentar parar esta investigación. Por tanto, ¿con qué credibilidad sale esta señora a explicarnos que no hay nada, que todo es mentira, si estuvo tres años intentando paralizar la investigación?
I pel que fa a les volíem dir a les reaccions a Catalunya, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va dir que és evident que haurien de convocar-se eleccions estatals pel cas Bárcenas de presumpta comptabilitat oculta del Partit Popular. Per la seva banda, el primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, ha afirmat que el president espanyol, Mariano Rajoy, ha de presentar immediatament la seva dimissió, si són certes, les informacions publicades per al diari El País. La presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, va assegurar que totes les retribucions i percepcions que s'han rebut en el partit són legals i tributades a Hisenda.
I la publicació d'aquests documents elaborats per l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, han traspassat les nostres fronteres. Corrupció, escàndol i fons secrets són les paraules més repetides en titulars i textos de mitjans internacionals que han destacat que el president del govern espanyol pot estar implicat. Per exemple, el Financial Times ha fet ressò de la informació posant Rajoy a la portada, i també la BBC i altres mitjans es refereixen a aquest escàndol. Artur Mas va entrevistar-se ahir amb el rei a la Zarzuela i li va mostrar voluntat d'entesa, però sobre la base de les idees pròpies. Mas va anar a Madrid ahir al matí per exposar el perquè del projecte sobiranista que abandera el president català i li va allargar la mà per parlar-ne.
El cap de l'executiu no va parlar fins a la tarda en l'acte de lliurament del Premi Ramon Llull, en què va explicar que l'entrevista tenia el propòsit de donar un senyal clar de voluntat de diàleg. El president Mas va comentar que de diàleg n'hi ha d'haver sempre, però també des de la fermesa en les conviccions i els projectes, i també va indicar que entén aquesta mostra de diàleg com una demanda de la societat catalana. Mas va traslladar al rei la necessitat de repartir de forma més proporcionada els objectius de dèficit permesos.
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional un informe sobre ingressos a l'estranger de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident Jordi Pujol, que suposadament hauria blanquejat diners a Andorra.
Doncs sí, el Ministeri Públic reclama un informe de l'Agència Tributària sobre si Pujol Ferrusola ha presentat una declaració tributària especial i sobre la possible existència de rendes obtingudes fora de l'estat espanyol. Anticorrupció ha remès aquest escrit després que l'exparella de Pujol va ratificar la denúncia per suposat blanqueig de diners. Anticorrupció ha remès aquest escrit després que el dia 17 passat l'exparella de Pujol Ferrusola ratifiqués a l'Audiència Nacional la seva denúncia per suposat blanqueig de diners contra el fill de l'expresident català, a qui va dir haver vist transportar a Andorra grans quantitats en bitllets de 500 euros.
El ple de la Diputació de Barcelona celebrat ahir no va visualitzar finalment la ruptura del pacte de govern entre Convergència i Unió i el PP. La Federació Nacionalista, però, manté encara extraoficialment que la decisió està presa.
El president de l'organisme, Salvador Esteve, ha assegurat abans de començar el ple d'aquest dijous que no s'ha produït cap ruptura del pacte ni avui, ni tampoc es produirà, tot i que s'està parlant amb tots els grups i imminentment s'anunciarà l'acord al qual s'arribi. Durant el ple es van ratificar els nomenaments com a vicepresidents dels populars Josep Llobet i Ramon Riera. Aquests nomenaments es van produir perquè el líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va deixar la corporació i la vicepresidència primera, de manera que que Llobet, regidor a Gavà i fins ara vicepresident tercer, passa a la vicepresidència primera i l'edil de Badalona, Ramon Riera, assumirà la vicepresidència tercera.
Els casos de grip a Catalunya s'han multiplicat en els últims dies. La taxa d'incidència se situa ara en 280 per cada 100.000 habitants, el màxim en el que va de campanya.
Aquesta xifra es triplica en el nivell per declarar l'afectació com a epidèmia, que està en 94 casos per cada 100.000 habitants. En els últims 15 dies l'activitat s'ha triplicat. Destaquen els nens i els joves d'entre 5 i 14 anys, que presenten la taxa d'incidència més alta, amb més de 600 casos per cada 100.000 habitants. Entre els més petits, de 0 a 4 anys, els casos s'han doblat i s'ha arribat als 600 casos per cada 100.000 habitants.
I l'escriptora i periodista Sílvia Soler ha guanyat aquesta nit passada la 33a edició del Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, dotat amb 60.000 euros per l'obra L'estiu que comença. La novel·la de Soler explica la història d'un noi i una noia des d'abans del seu naixement fins que tenen 50 anys, amb un destí entrellaçat per l'amistat de les seves mares.
La trama comença a la Revetlla de Sant Joan, una nit en què Soler creu que és difícil no tenir optimisme, perquè tot el que ens espera són coses agradables. Dues amigues unides per una tragèdia coincideixen en el seu embaràs i fantasiegen sobre la relació que tindran els seus fills en el futur. L'obra avança a partir de salts temporals on els protagonistes es van retrobant.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. L'Ajuntament de Palma ha demanat a la Casa del Rei que el gendre de Joan Carles I, Iñaki Urdangarín, deixi d'utilitzar el títol de duc de Palma pel mal ús que ha fet, segons el consistori, del nom de la ciutat. El consistori, però, no ha demanat el mateix per a la infanta Cristina.
En els passadissos de l'Ajuntament, el portaveu de l'equip de govern del consistori de Palma, Julio Martínez, va explicar ahir que ja ha transmès la seva petició a la Casa del Rei. La demanda perquè Urdangarín deixi de poder mostrar el títol de duc de Palma arribà l'endemà que la Junta de Govern local acordés retirar el nom dels ducs de Palma a la Rambla per la conducta poc exemplar cap al títol i el nom de la ciutat per part d'Urdangarín. L'Ajuntament de Palma, de la seva banda, sosté que la petició no afecta per res les relacions amb la Casa del Rei, que, segons va recalcar Martínez, és molt estimada a Palma.
I a Requena, a la plana d'Utiel, a l'oest de la ciutat de València, una dona jove, mare de dues filles, ha estat condemnada a un any i nou mesos de presó per un delicte de falsedat de document mercantil i estafa a causa de la compra que va fer de menjar i bolquers amb una targeta de crèdit que s'havia trobat pel carrer. Si no es resol la sol·licitud d'indult, haurà d'ingressar a la presó d'aquí a 15 dies. Segons l'advocat, la pena s'ha de suspendre, ja que és de menys de 2 anys, la dona no ha reincidit i, a més, no tenia intenció d'enriquir-se perquè va comprar només coses necessàries per a les seves filles. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. A Mèxic, una explosió registrada a l'edifici de la seu central de la petrolera Pemex, a la capital, ha provocat almenys 25 morts aquesta nit passada i un centenar de persones ferides, entre les víctimes mortals, 17 dones i 8 homes.
Al lloc de l'explosió s'hi ha traslladat el president mexicà Enrique Peña, des d'on ha transmès el condol als familiars de les víctimes. A més, ha ordenat remoure fins l'última runa per comprovar que no hi ha quedat cap persona atrapada. Segons les primeres informacions, la deflagració podria haver estat causa per un problema elèctric o també per l'acumulació de gas a la planta d'energia del gratacel de 54 plantes, un dels més alts de la ciutat. La zona, de moment, està coordonada per efectius de l'exèrcit i la policia, mentre els equips de rescat treballen per atendre les víctimes. Durant l'operatiu de rescat s'ha esfondrat també una de les parts danyades d'aquest edifici de la Pemex, on hi treballen 10.000 persones.
L'ONG Human Rights Watch ha presentat a Washington el World Report 2013, un informe que analitza les condicions dels drets humans investigades per treballadors de l'entitat i diferents activistes en més de 90 països durant l'any passat.
Aquest any l'informe subratlla el desafiament dels drets humans en països que van viure la primavera àrab fa 2 anys i s'hi ocupa també de temes que van des de la situació silenciada, de les permanents tortures i assassinats de la presó de Guantánamo, fins als problemes mediambientals a Colòmbia. L'informe analitza la realitat de molts governs democràtics que, a causa dels vincles amb aliats repressius, han baixat la guàrdia pel que fa a la defensa dels drets humans. Human Rights Watch denuncia també el compromís mai complert del president dels Estats Units, Barack Obama, de tancar el centre de detenció de Guantánamo. Dels Estats Units, l'informe també en critica l'explotació laboral i les condicions infrahumanes de milers d'infants que treballen a l'agricultura, en molts casos immigrants llatinoamericans, i la implicació d'empresaris en aquesta pràctica.
I els assentaments israelians als territoris ocupats violen els drets humans de la població palestina, segons un informe de la Missió Internacional de les Nacions Unides que ha investigat aquesta pràctica i que s'acaba de donar a conèixer. Des de l'any 1967, Israel, recordem-ho, ha establert 250 assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est i s'estima que el nombre de colons passen ja del 500,000.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, comencem parlant de bàsquet. El Barça Riga l'ha passat per sobre del Montepaschi Siena aquesta nit passada i l'ha escombrat per 85-66 al Palau Blaugrana en partit del top 16 de l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual van fer un partit molt complet i passen a liderar el grup amb un balanç de 5 victòries i una derrota. Tomic, amb 20 punts, va ser el màxim anotador del partit.
Va estar especialment brillant Marcelino Huertas, que es va menjar el base nord-americà dels Mensana. També van destacar els pivots, van transitar plàcidament enmig d'una tova defensa italiana i Xavi Rabaseda, que va sortir de la banqueta com un tro i va anotar 10 punts en 7 minuts, 48-29 al descans.
Parlem ara de futbol. El ressò del Madrid-Barça és més tens del que semblava en un principi. Daniel Alves va explicar ahir que els crits racistes a la Lliga Espanyola són generalitzats en molts estadis i és una guerra perduda després que denunciés en el seu compte de Twitter ahir que va rebre insults racistes al Santiago Bernabéu.
El defensa va ser preguntat sobre aquesta qüestió en una roda de premsa l'endemà del clàssic UP i encara va reiterar la seva denúncia, va insistir que no es tracta d'una cosa exclusiva de l'estadi madridista, sinó que és una pràctica estesa.
Mentrestant, el Barça ja prepara el proper partit de Lliga diumenge a Mestalla, un compromís difícil contra el València. Els jugadors disposaran avui d'un dia de descans i tornaran demà als entrenaments. Parlem ara ja de l'altre partit de Copa, semifinal anada disputat ahir, Atlètic de Madrid 2, Sevilla 1. L'àrbitre Aiza Gámez va xiular 3 penals, els 3 gols van ser de penal i va expulsar 3 jugadors.
En absència de lesionat Falcao, Diego Costa va fer els gols Matalassés. Negredo va marcar la diana dels de Merim i els permet mantenir opcions de passar a la final.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. E-Cristians, entitat presentada com a acusació popular en el cas Morín, va expressar la seva indignació per la sentència d'absolució del magnat de l'avortament, segons denuncia el seu president, Josep Miró i Ardèvol. L'Audiència de Barcelona, recordem-ho, va absoldre ahir el doctor Morín, a qui la Fiscalia demanava 273 anys de presó per haver practicat 89 avortaments il·legals a dones en avançat estat de gestació. Alhora, recordem-ho, també han estat absolts tots els seus col·laboradors, incloent-hi la seva dona. El tribunal considera que totes les interrupcions d'embarassos es van fer amb el consentiment i petició expressa de les embarassades i, en el cas dels menors, de la seva representació legal. A l'espera de conèixer els detalls, E-Cristians ha mostrat, com dèiem, aquesta indignació i ha dit que recorrerà la sentència perquè considera que és molt difícil encaixar que hi hagi una absolució total de tots els inculpats donades les proves presentades durant el judici.
I també us expliquem que el bisbe de Solsona, Xavier Novell, visitarà l'església parroquial de Tàrrega aquest diumenge, serà per presidir-hi una eucaristia solemne a les 12, motiu de l'inici de la seva visita pastoral a la parròquia de Santa Maria de l'Alba. La jornada coincideix precisament amb el dia de Sant Blai i, per tant, també es farà la benedicció dels fruits. Serà l'acte principal de la visita pastoral, que es perllongarà fins al proper mes de maig a l'arxiprestat de Tàrrega. Durant 4 mesos estan previstes reunions i trobades amb els grups parroquials, malalts i amb diverses institucions ciutadanes. En aquest any de la fe, on s'aplica el pla pastoral, segons informa l'agència Flama.info, s'intenta construir una comunitat orant amb la Verge de Fàtima, tot recordant les paraules de la Mare de Déu del Miracle, torneu de la part de Déu, i també agraint el do del Concili Vaticà II en els seus 50 anys i els 20 del Catecisme.
I demà, festa de la presentació del Senyor, la Candelera, se celebra la Jornada per a la Vida Consagrada. A Catalunya, la Unió de Religiosos de Catalunya, entre altres activitats, organitza a la Catedral de Barcelona l'Eucaristia, que presidirà demà mateix el cardenal Lluís Martínez Sistac. Passen 4 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. El País segueix amb la seva investigació sobre els papers de Bárcenas, titula el 70% dels donatius anotats en la llista de Bárcenas vulneren la llei. La Vanguardia, els pagaments de Bárcenas assetgen la cúpula del PP. El Periódico, sota sospita, amb imatges dels principals dirigents dels populars, començant per Mariano Rajoy. El Punt Avui, sospites de sobres, fent el joc de paraules amb de sobres i la paraula sobres de diners. El Diari Ara titula amb una imatge de Rajoy, escac a Rajoy. El Mundo, Bárcenas es mofa de la justícia i posa el govern contra les cordes. L'ABC, Cospedal desmenteix les acusacions i anuncia querelles però deixa dubtes. I la Razón titula causa general contra el PP. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després sentirem el testimoni d'un missioner que ens parlarà en directe des de Mali i ens comentarà com està la situació en aquest país africà.
Ràdio Estel. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motor Town d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Ara fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta Nacional 2 a les comarques gironines a causa d'una protesta, d'una manifestació. La tenim tallada a l'altura de Bàscara en totes dues direccions, amb desviaments per la zona, vies alternatives. Però, evidentment, hi ha complicacions en aquest punt. Com us dèiem, tallada Nacional 2 a Bàscara, causa d'una protesta, d'una manifestació. A banda d'aquesta incidència, vies properes a Barcelona, un matí amb aturades habituals, menys a la Ronda Litoral, que va una mica més carregada. Hi ha aturades entre Bon Pastor i Gran Via, més endavant entre Prim i la Barceloneta, això en sentit Llobregat. A més, val la pena comentar la C58, l'autopista del Vallès. Els vehicles s'aturen a Sabadell, baixant cap a Barcelona, a Ripollet, sortint-ne, i a l'extrem sud, ara el cinturó del litoral el trobareu força carregat, lent amb aturades, entre Sant Feliu i Cornellà, baixant cap a la zona franca. Això, com us dèiem, el cinturó del litoral. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències a destacar, així ho indicant les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb alguns intervals de núvols alts que van creuant el país i també algunes boires que afecten hores d'ara punts de la depressió central. Boires que, això sí, hem d'esperar que es vagin trencant durant les primeres hores del matí. Hem d'esperar una jornada que, en general, durant les hores centrals del dia vingui marcada per l'ambient assolellat, però això sí, aniran creuant bandes de núvols alts i prims al llarg de tot el dia. I atenció, perquè al final de la jornada tarda la nuvolositat augmentarà per l'oest, augment ràpid dels núvols que ja al final del dia i durant la matinada deixarà el cel tapat a tot el país. Ens portarà aquest augment de la nuvolositat un canvi de temps significatiu, sobretot a partir de demà dissabte, amb una davallada demà de les temperatures important a tot el país i, atenció, es reforçarà el vent significativament, vent de component nord que bufarà moderat en cops forts, però que a cotes elevades a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre podrà bufar en cops molt forts. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La situació a Mali és notícia des de principis d'any. L'última hora que tenim és que els soldats del país nord-africà i els de França ja controlen Kidal després d'haver recuperat Gao i Tombouctou. Aquest control ja és sobre l'última gran ciutat del nord del país propera a la frontera amb Algèria. El govern de Mali està disposat a dialogar amb els tuaregs del nord, però no pas amb els grups islamistes amb vincles amb Al-Qaeda. Recordem que França va iniciar ara fa unes setmanes una operació per intentar frenar l'avenç dels terroristes integristes islamistes a la regió. La situació continua sent d'alt risc, però hi ha allà molts missioners que ens poden dir la seva sobre com és la situació a Mali, un país, per cert, molt proper, per exemple, a les Illes Canàries. Per tant, un país que ens afecta i ens preocupa per la seva proximitat. Ens acompanya avui el pare blanc Manolo Gallego. Padre Manolo Gallego, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal va ahí?
Muy bien, estamos aquí. Muchas gracias por atendernos en directo desde Mali. Allí en Mali es una hora menos, son las 7:26, ¿no?
Sí, 7:26 ahora mismo, sí.
¿Cómo está ahora mismo el país, por lo que usted sabe desde su misión con los Padres Blancos?
Bueno, yo vivo aquí en Bamako, en la capital. Trabajo aquí en la Catedral de Bamako, que no es solamente la ciudad, tenemos también una gran zona para nuestras actividades pastorales que va hasta la frontera con la Guinea Conakry. Entonces aquí en Bamako pues la situación es tranquila, la gente ahora pues se siente mucho más a gusto porque la amenaza islamista, sabes que hace dos semanas pues había un gran peligro que los islamistas, esa coalición internacional terrorista formada por Mujao, Al-Qaeda Malí, Ansar Din, MNLA y todos esos grupos pues llegaran hasta Bamako, y gracias a la intervención francesa pues la gente ahora respira mucho mejor. Y aunque aquí en Bamako, bueno, en todo el país hay el estado de emergencia y hay muchos controles, no se puede salir mucho por la tarde, por la noche, no es muy seguro, y bueno, se ve también bastantes soldados, pero la situación actualmente está tranquila, se puede decir, no solamente en Bamako, sino en toda la región centro y sur. La gente, pues, sobre todo después de que el ejército francés y el ejército maliense han recuperado Jabalí, Moti, Sebaré, Gao y Tombouctou, pues la gente ahora pues vive mucho más tranquila, y la gente verdaderamente pues está muy contenta de haber terminado con esos 10 meses de terror, porque verdaderamente...
Sí, usted había denunciado una situación de amenaza terrorista incluso desde hace casi un año, ya lo había dicho públicamente usted y otros misioneros. ¿Cómo valora lo que ha pasado? ¿Cree usted, como religioso y como maliano, que de alguna manera era necesaria esta intervención internacional?
Bueno, creo que era necesaria y es también todavía necesaria la intervención de las tropas francesas y también de las fuerzas aliadas de otros países africanos, que muchos ya han llegado, otros están por venir, porque verdaderamente estos grupos islamistas pues verdaderamente quieren imponer la sharia a todo el mundo, y era y querían barrer también todo lo que hay aquí de cultura occidental, sobre todo el grupo de Nigeria que vino a ayudar a los grupos terroristas malienses, el Boko Haram. Es algo terrible que verdaderamente quiere barrer la cultura occidental. Entonces, era gracias a Dios, el gobierno francés ha intervenido y se ha podido verdaderamente evitar lo peor. Bueno, actualmente la situación no está arreglada, ¿eh? La situación está bastante complicada, porque sabéis que los militares franceses están en Kidal, pero al mismo tiempo están negociando con los de MNLA, el Movimiento Vital Liberación Nacional de la SAGWAT, que decía que habían ocupado últimamente la ciudad de Kidal y que no quieren que las tropas malienses vayan allí. Entonces, esto ha creado un cierto descontento, sobre todo en el ejército maliense, en la población maliense, pero claro, se comprende ahí los motivos del gobierno francés, que el ejército maliense no vaya por el momento a Kidal. Se tiene miedo de que haya muchas represalias, de que haya muchas venganzas, y entonces, pues por el momento, quieren privilegiar la negociación con el MNLA, pero la situación es muy ambigua, porque el gobierno de Malí quiere tener la soberanía sobre todo el territorio nacional, no solamente sobre el centro y el sur del país.
Sí.
Entonces, actualmente es un momento de diálogo, de discusión, y esperemos que todo termine bien. Por otra parte, los islamistas todavía no están muy fuertes, se han refugiado sobre todo en el norte, detrás de Kidal, a 340 kilómetros hacia las fronteras de Argelia, Níger, Mauritania, y prácticamente el verdadero trabajo pues comienza ahora, lo verdaderamente difícil para los militares franceses, malienses y para las fuerzas aliadas.
Bueno, pues
porque aquí se tiene miedo que una vez si los franceses se fueran, la cosa volvería otra vez a recomenzar.
Avui hem parlat amb el missioner Pare Blanc, Manuel Gallego. Muchas gracias, Padre Manolo Gallego, por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por interesaros a todo lo
a
que
usted.
Nos está pasando.
Manuel Gallego, deia, és un dels 24 missioners espanyols que hi ha a Mali, 16 d'ells són dones, hi ha congregacions femenines i masculines. Un abrazo muy fuerte. ¿Cuántos habitantes tiene Mali ahora mismo?
Pues Mali ha pasado ya los 15 millones de habitantes.
Sí. Un país.
Y luego tienes que contar que ahí fuera también hay unos 4.5 millones de habitantes que viven fuera. En fin, más de 4 millones de malienses que están al exterior.
En otros países africanos,
y
sobre
incluso
todo.
Incluso Bamako pues ha crecido también mucho, tiene ya más de 2.5 millones, sí.
Muchas gracias otra vez, muchos ánimos, felicidades por la labor social y espiritual que ustedes realizan como misioneros los Padres Blancos en Malí y en otros países africanos. Muy buenos días y hasta otra ocasión.
Vale, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos,
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Avui compartim aquest temps de comentari amb el professor periodista, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, doctor Aragonès.
Molt bon dia.
També ens acompanya l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
D'altra banda, també saludem el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Hola, bon dia.
Bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbat, saludem el periodista Josep Sabater. Bon dia, senyor Sabater.
Hola, molt bon dia.
Bé, fem una primera roda d'intervencions parlant un dia més, malauradament, de corrupció i, sobretot, de la deriva que ha tingut el cas Bárcenas després que ahir i també avui el diari El País hagi publicat unes suposades dades que podrien comprometre fins i tot la cúpula del PP. Però, vaja, vostès com valoren això? Creuen que és greu, es pot aclarir, no?
Personalment penso que és molt més greu que tot el que fins ara ha sortit, eh?
O sigui, que és, de Gürtels,
que estem en un altre nivell, clar. I, de fet, el ressò que s'ha fet a la premsa internacional es reflexa d'això. A veure, sempre hi ha la possibilitat que no sigui cert, no? I que aquest apunt sigui... Però,
llavors hauria de respondre al qui ha publicat això.
Clar, més normal és que això sigui cert. Si és cert, personalment penso que tots els que han rebut aquest diner, si no ho han declarat d'Hisenda, han de dimitir. Siguin presidents del govern, ministres, o sigui qui sigui, han de dimitir. No poden estar en la
dimitir
política.
Dimitir dels càrrecs públics.
Dels càrrecs públics. No poden estar en la política.
Més
sí, aquest és un tema que plou sobre mullat, perquè fa uns quants dies que s'està, diguem-ne, esmenant la corrupció en general. Pràcticament afecta a tots els diferents partits. El que passa, com deia el company Sols, en aquest cas té especial gravetat perquè afecta les més altes institucions del país, políticament, i concretament el cap del govern. I per tant, s'han de prendre molt seriosament. La gran majoria de les reaccions polítiques és que el senyor Rajoy ha de donar la cara. Ha de donar la cara, d'explicar, diguem-ne, si ha cobrat o no ha cobrat. Jo crec que amb això va ser molt lacònic el cap de l'oposició, el senyor Rubalcaba, i va dir, escolti, que contesti dues preguntes que són molt senzilles. Ha cobrat o no ha cobrat? I si ha cobrat, si ha sigut blanc o negre. I això s'ha de dir, perquè és que, si no, pues, clar, racionalment el dubte, diguem-ne, existeix. Jo em pensava, en cert moment, clar, quan fa un parell de dies van començar a sortir aquestes notícies, hi ha més concrecions, pensava dir que és possible que s'hagi donat pagament amb sobres, per entendre'ns, però veig que aquest argument no ha estat utilitzat, per tant, diguem-ne, segurament no va per aquí. Dic que és possible que siguin dietes, perquè inicialment algunes de les quantitats eren relativament petites, eren, em sembla, relativament petites en termes relatius, vull dir, no és, perquè em sembla que eren cada trimestre, doncs, en algun cas, 2.500 euros, etcètera, i podien ser, vull dir, que fossin la compensació no per sou, sinó per dietes, diguem-ne, que existeixen, són legals, i una altra cosa, a partir de certes quantitats estan exemptes, a partir de certes quantitats cap avall estan exemptes de declaració fiscal, etcètera. Però bé, veig que aquest tema no ha sortit. Per tant, diguem-ne, les declaracions que fa la senyora Cospedal dient que la comptabilitat és única i que ja no hi ha res de tot això, doncs és molt poc, diguem-ne, creïble, perquè si es fan coses mal fetes no es fan constar la comptabilitat. Aquest és el tema, diguem-ne, elemental.
I, si parlem de dietes, si són legals no poden ser negres, clar, evidentment. Han de ser declarades, també.
Han de ser declarades si no estessin dins dels límits exents, senzillament això. Perquè depèn si les dietes es paguen a vegades per reunió i segons la freqüència de les reunions, etc. Deia que la possibilitat que fos això, però veig que això, aquest argument no surt, per tant, si no l'utilitzen, és que no el deuen tenir.
Bé, més dades o més comentaris, senyor Aragonès, senyor Sabater.
Jo penso que realment això és un terremoto.
Polític, social, de tot.
Polític, perquè, evidentment, és un tema polític. El cas Bárcenas, evidentment, està portant a uns límits, ja diríem, tremendos, la situació de la corrupció, no? I això de que el Rajoy ha convocat la seva executiva, doncs, diríem, el proper dissabte,
demà mateix,
sí, el dia de la Candelària, precisament,
sí.
Doncs realment està a indicar, doncs, que el tema és greu. I que el tema és greu i que aquí, estic d'acord amb el conseller i amb el Rubalcaba, evidentment, que diu, si això és veritat, escolti, que és llum i taquígrafs, no? i que si no és veritat, doncs no ho sé, algú té que pagar aquí les coses de les filtracions que després no són veritat, no? Però bueno, en tot cas, això és un terremoto, pot portar a un congrés extraordinari del Partit Popular, perquè en aquest cas l'única manera de fer neteja és un congrés especial, i escolti'm, aquí fem que el militant, sembla que diuen que són 800.000, no sé quants, doncs que decideixi, escolti'm, que vol, anem amb aquesta línia, anem amb aquesta altra línia, però vull dir, evidentment, això és un... És a dir, estem davant d'una possible catarsis del Partit Popular, no? Si és que això es confirma, tot això, perquè, esclar, a veure, jo crec que el país no faria... No ho sé, vull dir, tampoc no és que li dono el 100% de la credibilitat, però, bueno, però, doncs, vull dir, no crec que aquest diari doncs trauria coses que no... que estan fora de... que no són veritat, vaja. Llavors, doncs, vull dir, jo penso que estem davant d'una catarsis política del Partit Popular i, paral·lelament, jo penso que no solament el Partit Popular, sinó pràcticament quasi totes les institucions de l'Estat, no? Perquè tothom... Aquí portem 15 dies que només parlem que la crònica política és la crònica de les corrupcions.
Dels casos de corrupció.
Que si tal, que si qual, que si mengual, no? Llavors, doncs, no. Crec que en aquests moments una bona catarsis no estaria malament, amb tots en general, però evidentment el PP seria tremendo, és tremendo el que està passant. Diu, ahir deia la Cospedal, va dir tantes coses estranyes, com és, per exemple, diu, el senyor Rajoy està tranquilo. Doncs pues no ho sé. Jo dic, escolti, em posi la pell del senyor Rajoy i jo estaria tremolant, no? Perquè realment aquí... I més el desprestigi que tremendo que això porta cap al país, no?
Senyor Sabater, vostè també s'apunta a aquesta anàlisi tan contundent?
El tema és molt greu a nivell de l'Estat i a nivell també del partit. El que ha de fer el Rajoy és sortir de seguida a donar explicacions i a partir d'aquí veure què és el que passa. També a partir d'aquí hi ha molts interrogants. Com s'ha filtrat la informació, qui l'ha filtrat, quin interès hi ha al darrere d'aquesta filtració, els interrogants surten amb una, com una catarata. Aleshores, que el Rajoy surti a parlar i expliqui, si és que pot explicar alguna cosa, i si no, que pleguin.
Doncs vam començar la tertúlia que compartim amb el periodista Josep Sabater, amb el professor de la Universitat Internacional i també periodista Salvador Aragonès, amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols. Tenim d'aquest cas també que Eduardo Torres Dulce, fiscal general de l'Estat, deia ahir en declaracions a 13TV que està disposat a fer declarar la cúpula del PP pel cas Bárcenas. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, bon dia.
Resumim aquests i altres punts de l'actualitat que també comentarem a la tertúlia.
Doncs sí, comentàvem el cas de corrupció. Rajoy convoca una reunió extraordinària de la cúpula per demà dissabte i la premsa doncs titula fa diferents destacats sobre la implicació de Rajoy en l'escàndol de corrupció. I el Financial Times titula Rajoy involucrat en un escàndol de corrupció. La BBC, el PP, nega les acusacions de desviament de fons. I el The Guardian, el president espanyol, acusat d'amagar ingressos.
Més temes, el cas NOS també ha tingut informacions recents.
Doncs sí, el consistori argumenta la petició pel mal ús que ha fet del nom de la ciutat.
Petició perquè... de l'Ajuntament de Palma, en aquest cas.
Perquè l'Ajuntament de Palma ha demanat a la Casa del Rei que Urdangarín deixi de fer servir el títol de Duc de Palma. I pel que fa doncs al cas Palau, Anticorrupció demana un informe a Hisenda sobre el cas Palau, no, sobre la casa de la família Pujol, un informe a Hisenda sobre ingressos a l'estranger de Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalia ha demanat a l'Agència Tributària un informe per saber si el fill gran del president Pujol es va acollir a l'amnistia fiscal o va fer moviments financers fora de l'Estat.
I ahir el president de la Generalitat va revelar algunes dades de la seva reunió amb el rei.
El president Mas doncs, va assegurar que l'objectiu de la trobada va ser mostrar la voluntat d'entesa des de la fermesa en les conviccions i projectes, així com reclamar un repartiment del dèficit que sigui més equitatiu.
Parlarem d'aquests temes en la segona part. Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9.
Fins després.
Una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Oh, baby,
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Què és triar i per millor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura que més consumeixes, la més habitual en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens carxofa sense pata a 1,99 euros al quilo.
I pinya tropical Caribbean Sweet a 1,99 euros la unitat.
Tria Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida a la península.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, seguim amb la tertúlia d'actualitat. Des del primer cafè de Ràdio Estel la compartim amb el periodista Josep Sabater, que ens acompanya des de Tarragona, i també amb l'exconseller Ignasi Ferreres, el també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès, i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, un apunt més, si els sembla, sobre el que és el cas Bárcenas. Què pot acabar passant demà després d'aquesta reunió de la cúpula, de la direcció del PP? Pot ser que comparegui Rajoy? Vostès quin...
Bueno, el Rajoy té que compareixer en qualsevol cas.
Sí, sigui demà, dir,
no
sigui
si
el
demà,
Congrés dels Diputats...
O sigui, sí, però el Congrés dels Diputats, fins dimecres no hi ha la sessió de control, no?
Sí, sí.
O sigui, jo crec que té que aparèixer sí o sí, no? El tema de Rajoy no es pot amagar més, perquè fins ara viu una mica amagat de quasi tot, no? Uh-huh. Llavors, doncs, jo crec que es té que... De l'executiva de demà, se podrien deduir dos punts. Primer, que s'agafi una decisió radical, que és li he dit jo abans, que és convocar un congrés. O que, doncs, hi hagi un aplaçament i un no sé què i tal. A Itàlia hi havia un quan vivia a Itàlia, hi havia un ditxo, una dita, que era molt clara. Hi havia casos de corrupció i deien, sortien els diaris en grans titulars, l'Itàlia crolla, o sigui, l'Itàlia s'ensorra, sí. Diu, llavors els polítics deien, bueno, doncs ara vol dir que ja no passarà res, ara segur que no passarà res perquè tot està ensorrat, llavors doncs no passarà res. Bueno, jo espero que no sigui així i que es faci neteja.
Sí, Sals.
A veure, jo el que penso que el que necessiten amb urgència és definir una estratègia davant d'això, una estratègia defensiva de negar-ho tot i veure fins quin punt la gent s'ho pot creure. O una estratègia de regeneració, de dir, bueno, els responsables aniran fora, i en aquest sentit, pues, convocar un congrés extraordinari, però, evidentment, el PP necessita una estratègia diferent, perquè això, bueno, és que és un torpedo en la línia de flotació del partit, o sigui, que alguna cosa han de fer. Penso que tenen temps encara abans de les següents eleccions, perquè només fa un any que van ser elegits, tenen 3 anys per davant, si algun tipus de canvi... doncs amb un altre president de govern que no estigui, en fi, que no estigui implicat. Això en el supòsit de que realment això sigui realment veritat.
Sí, vostè apunta possibles escenaris.
Veritat, i hi ha una responsabilitat gairebé penal.
Però de moment ho han negat.
Coses serioses,
de moment ho han negat.
Si realment assumeixen que això ha passat i que per tant han de fer una regeneració interna, encara estan a temps, tenen 3 anys per davant, amb unes altres persones no implicades, tirar endavant i funcionar. Si no, l'estratègia defensiva jo no sé com podran fer, perquè els documents són molt, molt taxatius.
Senyor
sí, cap la possibilitat, i a vegades, donat el tarannà dels dirigents, o de l'equip directiu actual, que s'enroquin amb la defensa numantina de que no, tot és fals, etcètera, etcètera. Bueno,
ha passat en altres casos, en altres partits sí, polítics, per això, revelacions per del Mundo, no, etcètera.
Per tant, diguem-ne, al final, doncs, bueno, el tema el que acusa ha de demostrar per entendre'ns, i per tant, diguem-ne, serà un tema de proves. Jo crec que els arguments de negar-ho sense més, diguem-ne, no té credibilitat, perquè em sembla que, repeteixo el concepte si l'he dit abans, diguem-ne, ningú fa constar fets delictius, diguem-ne, a la seva comptabilitat oficial. I, per tant, diguem-ne, en tot cas, això hi ha o una comptabilitat bé, per entendre'ns, paral·lela, o, senzillament, que el tesorer, diguem, el senyor Bárcenas, doncs, remenava les cireres i molts els té agafats, diguem-ne, per a les actuacions passades, per entendre'ns. Què pot passar? Diguem-ne, l'altre fora un procés de regeneració, per entendre, el sentit que hi hagués una convulsió tal que es vegessin, pues, desautoritzats, perquè realment hi ha un gran desgast davant de la imatge del poble i tal, i per això portés en un procés de regeneració. Jo, si això es produís, en principi diria que seria positiu si és en bon sentit, però també a vegades hi ha regeneracions que donen lloc a Berlusconis, per entendre'ns.
Sí, deriven aquests
per
populismes.
Per tant, diguem-ne, el problema és els populismes, diguem-ne, si surt, si una alternativa és per millorar, per entendre'ns, per ser gent sanejada, etcètera, això, ara sí, és per populisme, perquè llavors el populisme, diguem-ne, és d'una perillositat d'això, perquè promet l'or i el moro i després no pot complir res.
De vegades pot arribar fins i tot a institucionalitzar una certa corrupció, no?, aquest populisme. El cas de Berlusconi és claríssim. Senyor Sabater, disculpi, no volem que parli l'últim, pot intervenir quan vulgui.
Simplement dir, doncs, que el Partit Popular no pot enrocar-se a la defensiva, ha de sortir amb actuacions radicals i concretes, i sobretot, evidentment, que el Rajoy surti, expliqui i parli el més clarament que pugui per donar a entendre a veure què és el que ha passat. És molt difícil de saber-ho, perquè interrogants n'hi ha de sobres sobre el tema aquest.
Bé, avui a la tertúlia amb Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres, Lluís Sols i Josep Sabater parlem de corrupció. Sí, senyor Sols, volia afegir alguna cosa.
Jo dic que penso que s'estan acumulant ja moltes coses en molts àmbits, tant el tema de la corrupció i fins i tot en diferents partits, més al PP, evidentment, i temes de territorials, etc. I jo penso que cal parlar potser seriosament d'una reforma constitucional. O sigui, que ja ha arribat el moment de tornar a refundar una mica tot això. Perquè potser per la via d'una reforma constitucional es podria controlar una mica, posar una mica de fre a tota aquesta corrupció i potser donar una solució al tema de Catalunya, que no està resolt, evidentment, que tenim davant.
De l'encaix de Catalunya, vol
sí,
dir
jo
vostè,
penso sí. que aquests terratrèmols poden ser una oportunitat de refundar les coses, de començar des del principi. Potser la famosa Constitució del 78 ja està una mica desgastada i ha arribat el moment de fer coses noves. De totes maneres, allò que és absolutament urgent, i si no parlant d'això ningú és seriós, el tema de reforma electoral amb llistes obertes. O sigui que moltes d'aquestes coses venen de que els polítics no són responsables dels electors, sinó d'abans de la cúpula dels seus partits. Llavors tenen una manera d'actuar determinada, que és la que porta aquesta corrupció.
Doncs bé, vostè ha tocat tot, ara, senyor Sols.
No, home, és que és molt important allò
que està passant. Tornar començant molts aspectes, sí.
Sí, sí, sí.
Ara parlarem del tema de la declaració sobiranista, però del que deia
sí, no,
el senyor
sobre el tema de la regeneració, el company Sols, diguem-ne, amb això de les llistes obertes i del sistema d'eleccions, la forma que està regulada, jo crec que és bàsic. Bàsic, perquè, diguem-ne, això és un clamor de fa molts anys. Resulta que els principals afectats, diguem-ne, com que són els que ens haurien d'impulsar, ho frenen. I, per tant, això desresponsabilitza davant de l'electorat, perquè, diguem-ne, les llistes tancades, el no haver-hi llibertat d'elecció de la persona, diguem-ne, et desvincula davant del teu electorat. Si tu has de donar comptes davant del teu electorat, diguem-ne, les teves decisions, en un sentit o un altre, es passaran pel sedàs del poble que t'ha d'elegir o que no t'elegirà. I, en canvi, aquest sistema, per exemple, és fatal, la desresponsabilització de la política, perquè l'únic que cal és que el polític que vulgui ser, aspiri a ser diputat, etc., cal que estigui bé amb el capo, i ho dic així, més d'això, amb el cap de la seva formació política. Per tant, diguem-ne, és el poble que s'ha de donar compte. Per tant, potser sí que el que apunta ell, que fora un moment de plantejar-se la reforma de la Constitució. Això és important, i això sí que seria una regeneració, diguem-ne, en termes positius. Esperem que no sigui de termes regressius.
No sabem si Artur Mas li va parlar ahir al rei explícitament de reforma de la Constitució, però sí que li va parlar de declaració sobiranista, tot i que era una visita protocolària de tots els presidents autonòmics després de ser elegits i investits pels parlaments. Mas va ser rebut ahir pel rei i, segons va confirmar al vespre, el mateix president català li va parlar d'un procés català que és una demanda de la societat i que està obert al diàleg però amb fermesa de conviccions. Aquesta... Dir això al rei pot tenir conseqüències?
Home, dir al rei se li pot dir el que se vulgui, no? El problema és que quin ús no farà el rei d'això. I l'ús que en farà el rei d'això és, lògicament, parlar amb el president del govern, i si és realment una autoritat moderadora, doncs jo penso que hauria de parlar amb els dos i hauria de veure si hi ha una entesa i un diàleg. I un... Ara, entesa... Quan un s'ha enrocat en un lloc, en una cosa que diu, bueno, o independència o res, doncs llavors, per refereixo a quan a la consulta, doncs, bueno, jo crec que aquí s'ha d'obrir una mica el ventall. És a dir, que llavors jo crec que el diàleg requereix una mica també d'obertura, no? I penso que, bueno, estem començant tot aquest procés d'entrada, aquesta declaració sobiranista de l'altre dia, no crec que ajudi massa a que hi hagi bones enteses, no? Però, bueno, és el que hi ha, no?
Sí, senyor Sabater, per exemple, més opinions d'això?
Va ser una visita, una reunió protocolària sense cap més transcendència. Mas es va presentar com un home afable, dialogant, obert, però és la imatge que volia donar. La va donar i punt i s'ha acabat. A partir d'aquí, ara tornarà a la política local, a la política de Catalunya, i continuarà també amb el tema sobiranista. Però el d'ahir, res.
Senyor Ferreres.
Bé, jo simplement tinc la curiositat, cosa que podríem tenir tots aquí presents, de saber, diguem-ne, realment, concretament, què es va dir. Evidentment que la visita era protocolària, perquè, diguem-ne, ha estat elegit després de les eleccions, i els presidents autonòmics pues, van a saludar, diguem-ne, el cap de l'Estat, que és el rei. Ara, m'agradaria també aquesta conversa, per exemple, pues, quan es diu que la trobada es va mostrar amb voluntat d'entesa per part del president Mas, des de la fermesa en les conviccions i els projectes. M'agradaria saber si senzillament li ve parlar de la cosa que em sembla que fins i tot obligat per entendre'ns, de la voluntat de fer un referèndum, o sigui, que el poble català pugui expressar la seva voluntat, o li va expressar ja una opinió, diguem-ne, concreta sobre una opció concreta, diguem-ne, que és molt diferent. O sigui, una cosa és preguntar, escolti, els catalans reivindiquen, el Parlament acaba d'aprovar el dret de decidir, per entendre'ns, traslladar-li això és correcte, un pot decidir blanc, negre o gris, o abstenir-se, és un dir. O ja, diguem-ne, va plantejar alguna fórmula concreta, cosa que crec que no fora oportuna, per entendre'ns, perquè, diguem-ne, no estem en aquest estadi. La pregunta encara no s'ha formulat. I l'altre, no podem passar-ho per sobre, perquè encara que avui els temes que dominen són aquests de la corrupció, és un tema important que li va plantejar, almenys hi va parlar. I en aquest aspecte, pues, en referència al que deia el company aragonès, de que el paper de moderador del cap de l'Estat, doncs de que va demanar al rei un repartiment més equitatiu del dèficit, perquè a Brussel·les s'ha manifestat aquests dos darrers dies una certa voluntat de flexibilitzar el dèficit. Dèficit que està provocant que tant el govern espanyol com el català com les comunitats autònomes, diguem-ne en general, tinguin de fer aquestes famoses retallades, que no fan per caprici, sinó senzillament perquè no n'hi ha més al calaix i han d'arribar a uns mínims. Llavors, si aquests mínims, al final, sembla que la Unió Europea diu que considera o accepta almenys que són massa, diguem-ne, accelerat el procés. El dèficit s'ha de reduir, però donguessin més temps, més flexibilitat. I llavors, el que s'ha demanat és que això no se n'apropiï únicament d'aquesta flexibilitat a l'Estat, sinó que també les comunitats autònomes, perquè, a més, no haurem de perdre de vista que són les comunitats autònomes les que paguen i tenen al seu càrrec les principals prestacions socials i assistencials i, per tant, diguem-ne, les que van més a la gent més necessitada.
Senyor Sols, alguna cosa més?
No, només rectificar això, que realment les comunitats autònomes són les que tenen l'estat del benestar, i quan es restringeix la despesa de les comunitats autònomes no s'està fent una cosa neutral, s'està apostant per restringir l'estat del benestar. No és només un tema polític, no? De, bueno, és que les comunitats autònomes han malgastat, no, és que són les que tenen al seu càrrec les despeses més importants de l'Estat, les que més afecten els ciutadans, i, per tant, aquelles en les que les restriccions fan més mal. Jo estic completament d'acord que aquesta opció que pres el govern de fer que la reducció del dèficit carregui sobretot sobre les comunitats autònomes no és neutral, no ha carregat sobre l'exèrcit, sobre la policia, sobre altres despeses, ha carregat precisament sobre l'estat del benestar. Bé, són opcions.
Sí, jo volia afegir també una cosa. Anem a veure, el rei, el dia de l'entrevista que va tenir amb l'Ermida...
L'Ermida, la famosa del seu 75è aniversari, el 4 de gener.
Va dir que el problema que tenia Espanya, l'única cosa que va dir així és d'interès polític, diu, el problema que té Espanya és, diríem, l'encaix de l'Estat, és a dir, l'encaix de l'Estat, és a dir, l'Estat està desencaixat. I crec que té raó. Per tant, m'apunto a el que deia abans el Lluís Sols, de que és necessari doncs, encaixar aquest Estat, i llavors doncs, això només es pot fer amb una reforma constitucional. No ho sé si aquest rei, que és el rei molt aferrat a la Constitució, molt enganxat a la Constitució, doncs, clar, que també va prometre o jurar, no sé, no me'n recordo bé, crec que va ser jurar els principis del Movimiento Nacional en el seu moment, i després, quan va arribar, diríem, a la jefatura d'Estat...
Després de la mort de Franco,
sí. Després de la mort de Franco se'ls va carregar, però em va deixar res de títere con cabeza, que es diu, no? També el seu fill va dir l'altre dia que diu, jo soc molt conscient del que jo he jurat,
Bueno, quan va complir 18 anys, l'any 86, ja fa molt de temps, sí. Ho deixem aquí, moltes reflexions podríem seguir exposant, perquè el moment de Cruïlla que vivim és important, i em sembla que ens quedem amb la idea que apuntava al principi el senyor Lluís Sols, en el sentit que si s'ha de reformular potser val la pena que ens hi posem en moltes coses alhora, perquè hi ha molts problemes per resoldre. Gràcies, Salvador Aragonès, Lluís Sols, Ignasi Ferreres i des de Tarragona, Josep Sabater. Que vagi molt bé. Bon dia, fins la propera.
Bon dia.
Ara són les 9, l'última hora informativa, els titulars ens els porta el Gerard Carrión. Després el comentari de Josep Maria Balcells, el col·loqui de bioètica que tindrem, com més habitual, els divendres amb Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia, també l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça, cinema i televisió i viatges al Club Més Amics. Això fins a les 10.
Bon dia, repassem els titulars a aquesta hora. La Fiscalia General de l'Estat ja s'ha fixat en l'assumpte dels comptes del Partit Popular. El fiscal general, Eduardo Torres Dulce, afirma que hi ha indicis i raons per investigar els suposats sobresous amb diner negre als alts dirigents del PP, conegut com a cas Bárcenas. També ha deixat clar que arribaran fins al final i que, si cal, citaran a declarar Mariano Rajoy. Davant la gravetat de les acusacions, el president del govern espanyol ha convocat per demà dissabte una reunió extraordinària del comitè executiu de la formació. Per la seva banda, el PSOE també es reuneix avui amb caràcter extraordinari de l'executiva federal. I la publicació de documents elaborats per l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, atorgant sobresous sense declarar a alts dirigents dels populars, ha traspassat les nostres fronteres. Corrupció, escàndol i fons secrets han estat les paraules més repetides pels mitjans internacionals com la BBC, el The Guardian o el Financial Times, que han destacat que el president del govern espanyol hi estigui implicat. I aquí a casa nostra el president Artur Mas va aprofitar l'entrevista d'ahir amb el rei a la Zarzuela per mostrar-li la voluntat d'entesa, però sobre la base de les idees pròpies, amb un horitzó i un calendari molt clars en què hi ha marcat el 2014 per la celebració d'una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. I en clau econòmica, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha enviat una carta al vicepresident de la Comissió Europea demanant-li que pressioni l'Estat perquè reparteixi el dèficit. Reclama un límit de l'1,6% pel 2013. I l'escriptora i periodista Sílvia Soler ha guanyat la 33a edició del Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, dotat amb 60.000 euros per l'obra L'estiu que comença.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 3, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Ho sento, Ignasi, però avui no puc deixar de reproduir l'expressió franca d'una bona amiga que ahir em deia: quina pudor que fa aquest país. Ho deia després de comentar les informacions dels mitjans que cada dia van destapant casos i més casos de corrupció. És tan gran la furtor que s'ha anat acumulant que no hi ha desodorants prou potents per neutralitzar l'atmosfera irrespirable que afecta la nostra convivència democràtica. Tots els implicats són persones vinculades al poder polític i al poder econòmic. I en la majoria dels casos constatem que allà on hi ha corruptes, molt a la vora s'hi troben sempre uns corruptors o uns còmplices. I entre uns i altres estan posant en perill el nostre sistema democràtic. Les informacions detallades que oferia ahir el diari El País, segons les quals el senyor Bárcenas pagava sobresous als dirigents del Partit Popular i anotava també els generosos donants vinculats al món de la construcció, són d'una gravetat que, si s'acaben comprovant, pot fer saltar l'estabilitat política de l'Estat. Quan la imputació afecta polítics, els dirigents dels partits s'afanyen a reivindicar la presumpció d'innocència. Però els ciutadans tenim dret a pensar que si és vàlid reivindicar la presumpció d'innocència, també ho és quan un jutge decideix una imputació, que estem davant d'un cas de presumpta culpabilitat. Els jutges fan la seva feina. Hem d'exigir que siguin rigorosos i hem d'exigir també que siguin ràpids, perquè una altra constant que escandalitza la ciutadania és veure que hi ha com diferents vares de mesurar quan es tracta de casos que afecten dirigents polítics o persones destacades de la societat civil o quan es resolen delictes menors comesos per gent sense recursos. Penso en el cas de la condemna a presó de la dona de Requena, que va fer servir una targeta de crèdit trobada casualment per comprar aliments i bolquers per la seva mainada per un valor de 193 euros. El país es troba no només en una crisi econòmica profunda, sinó en una crisi gairebé irreparable de confiança dels ciutadans amb els seus representants polítics. Descrèdit que està minant els pilars del nostre sistema democràtic. Recordem, el cas Urdangarín esquitxa la Casa Reial, el cas Bárcenas esquitxa el president del govern Mariano Rajoy, el cas Gürtel, Palma Arena, que afecten el Partit Popular, el cas Clotilde o el cas Palau, el cas ITV, que esquitxa Convergència Democràtica, el cas Pallerols, que ha esquitxat Unió Democràtica, el cas Mercuri esquitxa el PSC. No és estrany que la gent exigeixi dimissions i no ens ha de sorprendre que es demanin ara eleccions anticipades. És urgent una nova llei electoral, nova llei de finançament dels partits, nova llei de transparència. I al costat dels que propugnen el procés cap a la independència, jo m'apunto als que reclamen també una nova Constitució i un nou model d'Estat. Que ho puguem veure. Bon dia.
Ràdio Estel.
El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'estel blanc i blau. L'Espanyol al dia. Cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
L'actualitat de l'Espanyol té un nom propi, Galán. Ernesto Galán s'ha desvinculat del club després de l'acord a què han arribat ell i l'entitat per rescindir el contracte que encara lligava a l'equip blanquiblau fins al 30 de juny. El defensa madrileny va arribar a l'Espanyol, recordem-ho, la temporada 2009-2010, procedent del Lleida. En la seva primera campanya va ser cedit al Girona, d'on va tornar per incorporar-se ja al primer equip blanquiblau a l'estiu del 2010. D'altra banda, seguim repassant l'actualitat de l'Espanyol en aquest espai especial dels divendres, parlant de Cristian Gómez, que estarà al voltant d'un mes de baixa després que les proves complementàries que se li han practicat, va ser concretament ahir a la tarda, confirmessin que pateix una forta contusió a la cara anterior del genoll esquerre, amb un edema al bíceps femoral i una inflamació a la càpsula posterior del genoll. El migcampista, que va haver de retirar-se lesionat després d'una entrada d'un jugador del Saragossa a la Romareda el cap de setmana passat, començarà el tractament de recuperació a partir de dilluns al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i seguirà també amb el treball específic a les instal·lacions de l'Espanyol. Està previst que el jugador sigui sotmès al llarg dels pròxims dies a proves de control per avaluar el seu estat i l'evolució de la lesió. Sembla que estarà de baixa, però, com dèiem, entre 3 i 4 setmanes. I de l'actualitat de l'Espanyol també hem de destacar el nom de Martín Petrov, que porta dues setmanes al club, i el jugador búlgar, que va debutar oficialment dissabte passat contra el Saragossa, fa un balanç molt positiu de la seva incorporació. Diu que es troba molt bé, que troba a faltar la seva família perquè s'ha hagut de quedar a Anglaterra pel col·legi dels seus fills, però afegeix que és un professional i que aquestes coses passen. Afegeix també i comenta que l'equip l'ha rebut molt bé i és com si portés aquí 3 anys. La gent l'ajuda molt, diu. En aquests dies Petrov ha tingut temps per comprovar la qualitat de la plantilla. Assegura que l'equip se salvarà i que la Lliga Espanyola és forta, però que l'Espanyol està en bona línia. També ha comentat que l'equip treballa molt bé i molt seriosament i assegura que no veu diferència entre Javier Aguirre i el que va conèixer quan entrenava l'Atlètic de Madrid, on també va jugar. Parlem dels propers compromisos de l'Espanyol. L'equip blanquiblau s'enfronta demà al Llevant, a Cornellà al Prat, a les 8 del vespre, partit que Javier Aguirre ha qualificat d'importantíssim per seguir escalant posicions a la classificació de primera divisió i allunyar-se del descens. Per aquest partit ja tenim l'entrada donada, però us anunciem que per al proper partit del Club Blanquiblau a casa, que és el diumenge 17 de febrer, és a dir, d'aquí 2 setmanes i una mica més, el diumenge 17 de febrer a les 9 del vespre, Reial Club Esportiu Espanyol Betis. Per l'Espanyol Betis tenim una entrada doble. Si la voleu aconseguir, podeu trucar-nos ja des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Espanyol Betis, diumenge 17 de febrer a les 9 del vespre. Fins aquí l'actualitat del Club Blanquiblau.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
14a temporada de concerts a Barcelona. El proper diumenge 3 de febrer a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, presentació de Prague String Sextet, un doble trio de corda format per excel·lents solistes de la generació jove de músics txecs. Entrades a Ticketmaster, teleentrada i taquilles de l'Auditori. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Diàleg sobre bioètica.
S'ha inaugurat a Barcelona el primer museu de la vida a Catalunya. D'aquest tema parlarem avui en el nostre diàleg de bioètica que compartim, com és habitual, cada setmana amb el metge i sacerdot Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Doctor Sobrevia, bon dia.
Molt bon dia.
I amb Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
El primer museu de la vida el tenim a l'església de la Mare de Déu de la Miraculosa, allà al costat, a l'esquerra de l'Eixample, al carrer Consell de 100-110, per ser més exactes.
Efectivament.
L'hem situat bé, per començar.
Home, és que tu ens comentaves fa un moment dels que fa poc t'havien convidat a fer-hi una...
A fer una xerrada, i era poc abans de la inauguració d'aquest museu, i recordo que algú en va parlar en algun moment, així, fora de l'acte, diguéssim.
Pues sí, és una iniciativa que surge de Juan José Panizo,
que en Tordesillas, en una iglesia, han montado un museo de la vida.
A Tordesillas, a Valladolid.
A Valladolid.
También, sí,
sí, porque aquí, un paréntesis, lo que tenemos que cambiar es la cultura, esta cultura que tenemos sobre el ser humano, sobre la persona humana. Y sabemos que para cambiar esta cultura necesitamos instrumentos. Y, por ejemplo, canciones, películas. La película que era tan famosa, que hizo tanto revuelo, de Bella, ¿no? De Barasategui, ¿no? Era. Obras de teatro, circunstancias, o sea, instrumentos que poco a poco vayan calando hacia el respeto a la vida. Algo que también desde los mismos medios ha sido, pues, un poco destrozado. Y entre estas iniciativas, pues, aparece esta aquí en Cataluña, un museo sobre la vida.
I què ofereix? Què pot oferir un museu de la vida i què ofereix aquest que tenim ja a Barcelona?
Home, donar a conèixer, doncs, què és la vida des del seu inici. En aquest cas, doncs...
En material audiovisual, fotogràfic...
Hi ha uns plafons molt ben fets, molt ben il·luminats. Jo vaig estar a la inauguració el dia 18, inauguració en la qual, doncs, la nostra companya de tertúlia doncs va fer, doncs, la presentació i la conferència inaugural.
Porque fallo el telonero mayor.
Bueno, no, eso no se dice.
Però bé, és igual. Però bueno. Isabel Vilanomiu va inaugurar el Museu de la Vida. Va fer
una xerrada, doncs, així, una conferència inaugural. I llavors, doncs, bueno, i llavors ja, això, jo diria, molt ben presentat, està amb textos relativament curts i tant en català com en castellà, i amb, bueno, imatges molt ben triades, doncs, que van explicant, doncs, el desenvolupament de la vida humana des dels seus inicis, també explicar situacions d'avortament, després ja en unes maquetes, doncs, del desenvolupament del fetus dintre de l'úter de la dona, i també hi ha alguna pel·lícula, un audiovisual, doncs, també per una mica, doncs, comprendre més això. I em sembla que és, doncs, això, un recolzament, una eina, com a vegades, sí, tant a la catequesi com a les escoles, doncs, a vegades dius, ens falten eines, no? Doncs mira, és una eina molt concreta per dir, perquè realment conèixer més la realitat. Perquè jo penso que aquí es tracta molt de ser realistes, i en aquest sentit, doncs, de donar a conèixer més, doncs, la realitat de la vida. No es tracta, doncs, d'inventar res, sinó de mostrar el que hi ha perquè la gent no sigui enganyada i perquè la gent tingui més respecte per la vida.
Sí, dice que està realment va dirigido hacia jóvenes, que para enseñarles, para mostrarles qué es la realidad, y a partir de esta realidad que le adjudiquen un valor, que no ideológicamente, como se nos está haciendo creer, el feto no es nada ni nadie, no, todo lo contrario, que, o sea, dejar que surja desde la propia imagen, desde la misma realidad, este reconocimiento por los jóvenes.
En la inauguración,
pero también no solo los jóvenes, yo pienso que es un instrumento muy fácil. Si tienes una amiga que quiere abortar, pásate por el museo, llévala al museo, enséñale lo que es, vete a merendar con ella y enséñale el Museo de la Vida.
Una activitat.
Exacto,
que pot ser molt,
molt àmplia,
bona per despertar aquesta cultura de la vida.
Y no hay que las palabras, lo que importa son los hechos, el apoyo. El realmente no te voy a dejar.
I el museu ja està obert, suposo, en horari, és allà als locals parroquials.
Sí, veure, sí, jo tindria que llamar,
ara, però... Bueno, ja es pot trucar a la parròquia, jo crec que ara s'està configurant aquest tema, els caps de setmana jo crec que sí que hi ha un horari establert els dissabtes i diumenges d'obertura, i entre setmanes, doncs, actualment sembla que les visites han de ser concertades, no? És a dir, perquè hi vagi un grup o inclús una sola persona, però dius, has d'avisar perquè això... Jo crec que a mesura que això pugui tenir més acollida, doncs també es podrà anar fent, doncs, una... el que estigui obert, potser d'una manera més permanent.
Recordem que és a la parròquia de la Miraculosa, a Barcelona, Medalla Miraculosa, carrer Consell de Cent, número 110, entre Calàbria i Rocafort, vaja, a l'esquerra de l'Eixample.
Sí, sí. M'encantaria explicar algo que tiene que ver con el museo y la cultura. No sé si conocéis a Anne Glendon, que es profesora de Harvard, de Derecho Comparado, que fue la embajadora de Estados Unidos en...
Había estado en la sí, política.
Sí, es una
també.
Mujer...
La embajadora de Estados Unidos en el Vaticano.
En el Vaticano.
La representante de la Iglesia Católica a la conferencia sobre la dona a Pekín.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues en YouTube hay un vídeo de Anne Glendon explicando los derechos humanos y cómo se configuró esta declaración. Anne Glendon explicó muy claro que llegó un momento en que, ante el Holocausto y lo que pasó en Europa, todo el mundo llegó a un acuerdo en que aquello que había pasado no tenía que volver a pasar nunca más en el mundo. Y fueron 18 filósofos, 18 pensadores, con firmeza, los que alrededor de una mesa negociaron estos principios que tenían que no podían ser nunca más vulnerados en la historia de la humanidad, porque había generado una guerra, una destrucción, muertes, bueno, no quedaba nada, ¿no? Pues estos principios quedaron plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el más grande de ellos es la dignidad intrínseca de todo ser humano. No se la da nadie, la tiene él por ser hombre, ¿eh? Y entonces esta declaración, en su memorándum, nos llama a comportarnos los unos con los otros fraternalmente, como hermanos. O sea, es la idea de un Dios Padre y la familia humana. Pues el tema del aborto, el tema que viene a dar, a aportar algo este museo, excluye a estos miembros más pequeños de la familia humana. ¿Me explico? Uh-huh. Y es como el holocausto, que en aquel momento media Europa sabía que los crematorios, que pasaba allí, pero que no se quería ver. Como nosotros ahora, nuestras voces son muy mansas, ¿no? Pero que tiene que haber un vuelco, porque realmente ahora, en este momento, los miembros más jóvenes de la familia humana no caben, pero están ahí reclamando estar y contar, ¿eh? Y a esto viene a cambiar la cultura, este museo, a promover, doncs, el valor de la vida.
El museu és un producte cultural, molt arrelat al nostre temps, doncs per què no? No? Museus de la vida, i ja està des del 18 de desembre aquest obert a Barcelona, a la parròquia de la Miraculosa, Consell de 110, informant sobre el tema de l'avortament i també explicant les alternatives positives que hi ha per ajudar les dones amb problemes davant l'embaràs no desitjat, per exemple.
Sí, sí. Anne Glendon també explica que esta declaració, que és una declaració de principis, una declaració que luego ha sido reconocida como base constitucional, no viene para forzar nada. Vino a proponer unos principios de convivencias y democráticos. Por esto este error tan grande de estos últimos gobiernos que hemos tenido en nuestro país.
I en altres països, malauradament.
I, no sé, recordant aquesta senyora, jo crec que molt prestigiosa i també molt exemplar, perquè va renunciar a un premi molt important que li donava una universitat a Notre Dame catòlica, en assabentar-se que també li havien fet honoris causa al president Obama.
Defensor de l'avortament en diverses
clarament,
ocasions.
I que està volent forçar que institucions catòliques i les assegurances que fan institucions catòliques incloguin tot el tema anticonceptiu a l'avortament, no? I que està creant realment una gran protesta als Estats Units respecte a la manca de llibertat, perquè t'estan obligant a fer una cosa que va absolutament en contra d'això del dret a la vida i dels principis més elementals de la convivència, no? I ella, doncs, volent no ser manipulada i que diguessin, mira, hi va aquesta, i dius, fixa't tu, doncs allò, renunciar a anar a la mateixa a aquesta cerimònia on hi havia, doncs, aquests diversos premis, amb aquest motiu, no? Jo crec que això és també un exemple molt gran per als nostres polítics o per la gent catòlica, no? Que a vegades potser no ens atrevem a dir les coses o intentar canviar les coses, no? I que toca donar la cara, no? I és molt important això.
Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu, per haver-nos presentat avui al Museu de la Vida a Barcelona, el primer que hi ha a Catalunya, a les instal·lacions de la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, al carrer Consell de 110. Es pot trucar per demanar informació, mirar la web de l'Arcabisbat de Barcelona buscant la parròquia,
exacte,
o per diferents canals on anar-hi directament i pregunta. Que vagi molt bé. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
De nou, Hipercore et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercore, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Sis minuts i seran dos quarts de deu. Parlem de les seccions d'handbol, futbol sala i hoquei patins del Futbol Club Barcelona. També amb entrades que us oferim, concretament una doble pel partit d'hoquei patins de l'hoquei Lliga demà a un quart de cinc de la tarda al Palau Blaugrana, la visita del ICG Software Lleida. El Lleida visita el Barça d'hoquei patins. L'hoquei Lliga a un quart de cinc de la tarda demà dissabte. Si voleu aquesta entrada doble, truqueu-nos ara, podeu fer-ho ja al 93-409-2772, 93-409-2772. Parlem ara d'handbol. Set blaugranes s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola en la final disputada diumenge passat al Palau Sant Jordi. Sorprenent final amb clara superioritat de l'equip de Valero Rivera, 35-19 contra Dinamarca. La selecció espanyola, amb set jugadors del Barça, es va exhibir amb la Dinamarca de Nodesbo i es va proclamar campiona del món. Tomàs, Sarmiento, Montoro, Stervik, Morros, Roca i Ariño s'han penjat una medalla d'or històrica i han aconseguit el segon títol per Espanya. Més notícies de l'handbol blaugrana, perquè aviat torna la competició de la Lliga Sobal. L'entrenador Xavi Pasqual Pasqui assumirà també a partir d'avui les funcions de secretari tècnic de la secció, després que l'entitat blaugrana ha decidit prescindir d'Enric Masip. El Barça ha expressat públicament, això sí, el seu agraïment i el reconeixement a l'exjugador d'handbol Masip per la seva inestimable aportació a l'handbol blaugrana. L'acord per a la rescissió del contracte d'Enric Masip es va anunciar el cap de setmana passat. I tornen als entrenaments del Barça ja els mundialistes. Ahir al matí va ser el moment del retrobament amb els 10 jugadors que han disputat el Mundial, uns amb la selecció espanyola, la majoria, 7, com dèiem, i altres amb altres combinats. Va ser el moment de rebre les felicitacions per als 7 campions del món i de tornar a la feina per preparar aquest exigent any que ara comença per al Barça Interesport. Del futbol sala destaquem que avui el Barça rep a les 9 del vespre el Santiago Futsal. Cal guanyar després d'una petita crisi amb algunes derrotes a la competició. Les lesions han obligat aquests dies a fer el treball de recuperació i l'equip ha patit després, com dèiem, dues derrotes, un fet que no passava en tota la fase regular des de la temporada passada. Marc Carmona ha dit que davant del Santiago Futsal, com dèiem, la victòria és imprescindible. Fernandau, amb una lesió al múscul semimembranós de la cama esquerra, és baixa i la baixa d'aquest pivot se suma a les d'Igor i Martel. Amb anterioritat havia patit una ruptura fibrilar del bíceps femoral de la cama dreta. I de l'hoquei patins, com us dèiem, tenim una entrada doble pel Barça-Lleida de demà a un quart de cinc de la tarda al Palau Blaugrana. El qui vulgui aquesta entrada pot trucar-nos al 93-409-2772. L'ICG Software Lleida és la revelació del campionat de l'hoquei Lliga i visita demà al Palau Blaugrana. Els de la capital del Segrià són sisens a només 4 punts del tercer. Luis Rodero amb 20 gols és el seu pichichi. D'altra banda, parlant de l'últim partit dels Blaugrana, l'Igualada va sorprendre l'equip Blaugrana amb un 5-6 i va guanyar l'Igualada, com deien. El conjunt de Gavi Cairo serà cap de sèrie en els sorteig de la Copa del Rei, que se celebrarà la setmana vinent a Oviedo. Per tant, s'atura en els propers dies l'hoquei Lliga per a la disputa per concentració en una sola pista, com dèiem, a Oviedo, la setmana vinent de la Copa del Rei.
Mami! Arriba d'un Barça campió!
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Llagostins cuits de 30 a 40 peces per quilo a 9,80 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Jornada Mundial de la Vida consagrada en l'any de la fe. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Dos quarts de deu, moment de començar l'espai de cinema i televisió que cada divendres, compartim amb tots vosaltres, amics oients, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Saludem la Montse Bros, que ja és aquí amb nosaltres. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la cartellera parlant d'una pel·lícula que s'ubica en el moment en què Alfred Hitchcock acaba d'estrenar amb molt èxit Amb la mort als talons, l'any 1959. Per tant, una pel·lícula que es titula Hitchcock.
Sí, perquè bueno, ja suposo que molt sabreu que ens arriba per fi aquesta biografia d'una parcel·la de la vida del gran director, del mestre del suspens.
Esta será la próxima película del señor Hitchcock.
Perfecto, si conseguís el dinero.
¿A nombre de quién lo extiendo?
¿Tendremos que vender toda la casa o solo la piscina?
Suscita intriga, ¿verdad? Matar a la protagonista a mitad de la película.
¿Cómo va a rodar la escena de la ducha?
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya.
¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar?
No sufras, querida. Solo es una maldita película.
Alfred Hitchcock nota la pressió mediàtica per cada vegada ser més brillant. També té un cert avorriment en el seu treball i també la por de no ser capaç de superar-se, perquè després de la mort amb la mort als talons, doncs semblava que ja no podia fer res millor. Però quan va llegir la novel·la de Robert Bloch, Psicosis, va decidir emprendre doncs, la seva adaptació i d'una manera molt personal i sense les pressions dels estudis. Aquí és on es situa la pel·lícula que veurem aquest cap de setmana. Aquestes circumstàncies deriven i afecten a la seva vida familiar i també amb la seva esposa, que aquí té un paper molt important i, a més, era el seu alter ego creatiu, Alan Reville.
La pel·lícula Hitchcock és fidel a la vida del mestre del suspens?
Mira, es basa en el llibre que l'any 98 va escriure Stephen Rebello, que era un psicòleg clínic i periodista, i va recollir doncs, el procés d'escriptura i també de rodatge de Psicosis, que va ser una de les grans pel·lícules d'Alfred Hitchcock, una també de les més icòniques, ni que n'hi ha moltíssimes, no? Com la que acabem de dir amb la mort als talons.
Hitchcock mostra com a pel·lícula el món del cinema des del cinema, és a dir, el que es diu metallenguatge.
Doncs sí, doncs tenim aquest joc de metallenguatge que hem vist en moltes pel·lícules i que dona molt de sí, però la veritat és que en aquest cas és un guió bastant obvi que insisteix a explicar d'una manera plana i a vegades també inclús podríem dir propera al telefilm la crisi d'inspiració del director, les seves obsessions de psiquiatre i també la seva creativa sinergia artística amb la seva esposa Alan Reville.
Bé, per cert, la caracterització d'Anthony Hopkins ha rebut diverses crítiques, no?
Sí, no sé, jo crec que potser podríem trobar un actor que físicament s'hi assembles més, perquè la caracterització podríem dir que és una mica carnavalesca, no? De carnaval, i no calia. Però, per altra banda, també tenim a Helen Mirren, que és fa d'esposa de Hitchcock, a Scarlett Johansson, que fa de Janet Leigh, que és la mítica actriu de Que maten a la dutxa Psicosis, o Jessica Biel, que fa de Vera Miles, que és la germana de la morta de Psicosis.
Bé, doncs parlem de la pel·lícula Hitchcock, sobre la vida del gran mestre Alfred Hitchcock. Ens la recomanes?
Doncs als espectadors amants de la seva filmografia hem de dir que els agradarà, tindran cert interès, perquè es fan doncs, moltes al·lusions als seus títols, que ja són uns clàssics del cinema, però a la resta de públic doncs, li costarà valorar-la, no? Perquè és una pel·lícula que tret de... perquè és la vida, una part... podríem dir, de la vida de Hitchcock, no té cap cosa que realment brilli, i els seus actors també és una cosa positiva, però no té, a part d'això, no té una gran aposta artística que es pugui valorar doncs, com molt bona.
Anem a la segona estrena de la cartellera, El último desafío, una pel·lícula que representa el retorn d'Arnold Schwarzenegger, atenció, a la gran pantalla, després de la seva etapa a la política.
Exacte, perquè és que feia 10 anys que no estava al cinema, perquè era el governator, no?,
sí,
de Califòrnia.
De Califòrnia, recordem-ho.
I el seu últim film va ser fa 10 anys, amb Terminator 3, La rebel·lió de les màquines, el 2003, i ara, a més, com a curiositat, en aquesta nova pel·lícula participa amb un actor, i participa també un actor espanyol, que és Eduardo Noriega.
Hola, sheriff. Casi no le reconozco con ropa de calle.
Es mi día libre. Será un fin de semana tranquilo.
Tenemos un problema. Son miembros de un cártel con armas pesadas que van hacia la frontera. Y hay muchas posibilidades de que pasen por su zona.
He visto mucha sangre, muchos muertos. Sé lo que nos espera. No permitiré que ese tipo atraviese nuestro pueblo sin luchar.
¡Cómo mola!
¿Cómo está, sheriff?
Viejo.
¡Joder, te veo muy cachas! ¿Te has estado entrenando?
Bueno, ja hem vist al tràiler que hi havia una mica de cachondeo, no? En plan,
sí, perquè ja està una mica crescudet.
Està una mica crescudet i, bueno, ja hem fet ironia... És a dir, que la pel·lícula està molt present aquesta ironia de que el senyor Schwarzenegger ja és una mica gran per aquestes escenes d'acció. Però, bueno, no? Sempre serà com l'hombre fuerte. En aquesta pel·lícula, L'último desafío, doncs Schwarzenegger és un xèrif que té la intenció d'allunyar-se tot el possible del seu treball a la divisió de narcòtics del Departament de Policia de Los Angeles. I llavors es trasllada aquest personatge, Ray Owens, en una zona allunyada i tranquil·la, que és un dels punts més desprotegits de la frontera amb Mèxic. És allí on es troba en Gabriel Cortés, que és el personatge que interpreta Eduardo Noriega, com que és un hispano, doncs han posat a l'Eduardo Noriega, i aquest senyor és un destacat sanguinari que és el cap del narcotràfic.
Per tant, segur que hi ha acció, baralles i persecucions trepidants.
Doncs sí. El director coreà Kim Ji-won, que és la primera pel·lícula que fa Hollywood i en anglès, ja està habituat en aquest tipus de cinema, maneja molt bé el cinema negre. Les escenes d'acció, tot i que a vegades potser poden ser una mica violentes i potser massa sang, doncs ho sap com manejar-ho bé. I aquest director també resol amb encert les persecucions i sorprèn amb alguna escena doncs, imaginativa. Però, per altra banda, doncs, també veurem que és una pel·lícula que li falta originalitat, perquè no té res nou de les pel·lícules de Schwarzenegger.
Sí, doncs cara i creu per aquesta pel·lícula, L'último desafío, el retorn d'Arnold Schwarzenegger, potser només per això molta gent anirà al cinema,
pot oi? Pot ser que sí. I a més, tornar a recordar que a més a la pel·lícula contínuament fan ironies dient el tema aquest de «Oye, está muy mayor».
Sí, sí, efectivament. Doncs avui hem presentat dues pel·lícules de dos noms propis de la història del cinema, la
sí.
història més o menys recents,
sí.
Alfred Hitchcock i Arnold Schwarzenegger, protagonistes de pel·lícules. També s'estrenen, ho diem ràpidament, Mapa i Ai Weiwei Never Sorry.
Que són dos documentals, que s'estrenaran en poques sales de cinema.
Amb la selecció de la cartellera cinematogràfica, tanquem el primer bloc d'aquest espai de cinema i televisió que fem cada divendres a aquesta hora amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Anem a l'actualitat de televisió, Montse. Parlem de Capacitados, de la 2 de Televisió Espanyola, que rebrà el Premi Valors i els serveis informatius de Barcelona Televisió el Premi Especial, així com també destaquem Sense Ficció, que rebrà el de grup d'anàlisi de programes. Són alguns dels nominats pels Premis Zapping.
Sí, aquests són els premis...
Els ja decidits,
diguéssim. Ja decidits. Tenim aquestes tres categories, el Valors, que és Capacitados, el Premi Especial Casper Barcelona TV per la seva, doncs, el seu periodisme de proximitat, no?, els serveis informatius, i després el GAP, que és el grup d'anàlisi de programes, que, com bé has dit, és a Sense Ficció, que és aquest programa que es fa en prime time els dimecres a TV3 i en què podem veure documentals fets aquí a Catalunya, però també documentals que ens porten des de fora, i ho vam valorar positivament perquè és una finestra en el món documental en una molt bona hora, en prime time, quan normalment els documentals o estan recluïts a la 2 o al 33 o, si no, a la 1 de la matinada. No? I llavors això ho vam valorar positivament. I, a més, Capacitados, perquè és un programa que promou, no?, sobretot l'empatia de forma positiva amb les persones, doncs, que poden tenir una discapacitat, no?, pues una persona cega o... Llavors, què passa? Doncs en aquest programa hi havia personatges de famosos, no?, per exemple, el Bulli o la Carmen Machi, que es posaven en la pell d'aquestes persones per saber, doncs, que a vegades la societat no està prou acomodada a les seves necessitats.
Doncs bé, hem fet un nou tast dels Premis Zapping, que es lliuraran el 21 de febrer, recordem-ho, al Palau de Congressos de Catalunya. I bé, doncs...
Sí, a més, també es van donar a conèixer aquesta setmana els finalistes en la categoria local, perquè normalment la categoria local sempre surten més tard que les altres categories que ja les vam comentar, i el millor programa de televisió local tenim tres finalistes. El programa News, que és de la xarxa audiovisual local, la cobertura que es va fer del Festival de Cap Roig de Girona Televisió, i, per últim, la cobertura de l'incendi del Foix, que va fer el canal Blau Maricel, que és el canal local de la zona del Garraf, no?, de la Nova i la Geltrú i Sitges.
De fet, l'incendi del Foix va afectar zones del Garraf, de l'Alt Penedès també,
sí,
i recordem-ho a l'estiu passat.
Exacte, el mes de juny.
Bé, doncs amb això, Montse, ja està tot a punt per als Premis Zapping el 21 de febrer.
Exacte, i esperem que tots aquells que vulgueu venir als Premis Zapping, doncs ho podeu fer, ens podeu enviar un correu a zapping@taconline.net si voleu venir com a públic. També a la nostra pàgina web taconline.net us podeu acreditar, no?, per demanar entrades. Vull dir que tots aquells que hi voleu participar el 21 de febrer al Palau de Congressos hi esteu invitats.
Doncs zapping, amb dues P's, zapping@taconline.net.
Eh? Exacte.
Bé, doncs gràcies, Montse, per aquesta informació. Parlem de Lletra Petita, un nou programa de TV3 que s'estrena dimecres, ràpidament ja per acabar.
Sí, està concebut com una sèrie documental, 12 capítols, 50 minuts cadascun, amb la voluntat de descobrir la lletra petita que hi ha, doncs, a cada decisió de consum. Tenim de presentadors a la Lídia Heredia des del plató, i també estarà la Samantha Vall com a reportera, i el Juan Rabonet, que a més també ara el podem veure a 4 al programa Lo sabe, no lo sabe, i a més el Juan Rabonet diu que és un dels finalistes a millor presentador als Premis Zapping.
Doncs molt bé.
I, bueno, doncs és un programa que veureu amb atenció perquè, sobretot, crec que fa l'objectiu d'una televisió pública, no?, del tema del servei públic en aquest programa està present.
Celebrem que sigui així i esperem que satisfaci les expectatives. Gràcies, Montse Gros, de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Que vagi bé la setmana. Fins divendres.
Igualment, bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món. amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Un minut i mig i seran 3:15. Comencem el nostre viatge de cada divendres per les rutes del Club Més Amics i de Route Travel. Saludem la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Molt bon dia.
Com cada divendres, fidel a la cita aquí amb nosaltres. Recordem que per demanar informació sobre viatges, avui podem anar al gra, poden trucar els oients al 93-409-2770, no?
Sí, o entrar a la web, www.clubmes.cat, que allà repetim també estan tots els programes penjats.
Això mateix, repetim el telèfon 93-409-2770. I avui també ens acompanya la Bàrbara Virgil. Hola, Bàrbara, bon dia.
Bon dia.
És la responsable de rutes bíbliques de Route Travel i em sembla que té aquí encara molt calentet el que ha estat el relat del viatge a Etiòpia, oi?
Sí, ha anat molt bé. Els viatgers, tots, com sempre, han tornat transformats, amb un esperit més enriquit, amb unes experiències molt, molt especials i amb una comunió amb el poble d'allà, sí, que portem cap aquí.
I també ens acompanya la Mònica Pedrol, directora de Route Travel. Mònica, bon dia.
Molt bon dia. Perdó per la veu, però hem estat a Fitur cercant noves destinacions per Club Més Amics i, bueno, ja sabeu el que són les fires.
De vegades els canvis de temperatura, ara fa fred,
i tant, i tant, i parla molt, sobretot.
I què ens dius de Fitur, ràpidament? Perquè
de Fitur, ràpidament, home, la crisi no es nota molt, hi ha molts expositors, molt bon ambient i moltes ganes per viatjar i, com sempre, recomanem a la gent que, tal com està el panorama, senyors, gastin els diners en viatge, que és el millor que poden fer.
Mònica, que bé, aquest divendres. Home, ens donarem molt de cap de setmana amb el solete.
Amb el que està caient,
tot és com molt negatiu i parlar d'alguna cosa
positiva. Res d'estalviar, que els bancs després ja sabeu el que passa i
a viatjar.
Experimentar. Exactament. Sobretot en Club Més Amics.
Ben lícits i ben legals.
Ben legals.
No com els viatges que a vegades han sortit.
Ben legals, ben cristians, que sempre fem el bé als demés.
I molt professionals.
Exactament.
I ben humans, també.
També, també. No farà bromes, però és veritat que un apunt positiu en el dia a dia, jo com a mínim ho agraeixo molt, eh?
I tant que sí.
Sí que és veritat que un viatge, doncs, és el que deia la Bàrbara, no? Transforma, és una experiència que vital, no? Inclús.
Doncs bé, ens ha parlat la Bàrbara de la transformació dels que han anat a Etiòpia, però ara tenim aquí a les portes un viatge al Líban. Per què viatjar al Líban? Per què es recomana això, Bàrbara?
Bueno, des de Route Travel, i especialment pensant en el programa de Club Més Amics, que són els qui realment són els nostres viatgers, no? Doncs un viatge al Líban, des del context cristià, és necessari. Vull dir, és potser el país més cristià d'Orient, on sempre hi han hagut totes les comunitats cristianes representades, on és un país d'acollida per tots els cristians en moments de dificultat, on el Sant Pare va anar en un moment difícil, que pels cristians d'Orient va significar una flama d'esperança, no sé, nosaltres perquè tenim família cristiana a Síria, i el viatge del Papa a Orient, i especialment al Líban en aquells moments, va ser realment una motivació perquè nosaltres, des de Catalunya Cristiana, Club Més Amics i des de l'agència Route Travel, doncs apostem per fer arribar aquesta esperança també amb els viatgers que puguin venir des de Barcelona, Catalunya, des de tot arreu, vaja.
Recordem que són del 2 al 7 d'abril. I quins jocs destacaries d'aquest destí?
Bueno, potser és un destí que no només hi ha els llocs cristians, sinó que també hi ha molts, o sigui, els santuaris, no? Els santuaris especialment, tant santuaris catòlics com ortodoxes, de tot, a Líban hi ha totes les comunitats estan representades, hi ha armenis, maronites, grecomalquites, uh-huh. hi ha els ortodoxes, els catòlics, etc. No? Llavors, potser també, pel qui no li interessés tant el tema dels santuaris, que hi són, o sigui, ja visitarem Harissa, visitarem a Harissa, doncs hi ha el Notre Dame du Liban, la Nostra Senyora del Liban, la Catedral Maronita, la Basílica Greco-Ortodoxa de Sant Pau, també hi ha els llocs arqueològics, com Baalbek. Baalbek és un dels centres arqueològics més importants d'Orient, i altres llocs també, doncs, Xara, la vall de la Beca, amb tot el tema dels cedres del Líban, els cedres, el gran símbol.
Sí, de la bandera del país, no?
De la bandera del país, i bueno, el gran també símbol bíblic, no? Pels libanesos, els cedres del Líban van ser plantats directament per Déu, no? Cada poble de vegades té els seus símbols que els fan sentir un poble escollit, no? Els etíops tenen el seu, l'Arca de l'Aliança, els libanesos tenen els cedres, els armenis tenen l'Ararat i l'Arca de Noé, etc. Nosaltres el que fem és connectar amb aquests símbols, amb aquests cristians de l'Orient. I aquí és on potser el cedre seria el gran també motiu, no? Que tothom, quan vegi els cedres del Líban, se sentirà segurament molt més proper quan estigui allà, i és el que potser la imaginació també et fa una mica, doncs, aquelles coses mítiques que vols conèixer, no?, també.
Del 2 al 7 d'abril, 2 a 7 d'abril és aquest viatge, tot just la setmana de Pasqua, oi? Coincideix la setmana...
Bueno, just quan acaba.
Sí, just de Pasqua sense sí. 1, doncs just després.
I el més important, no, Núria, que tenia la sortida garantida.
Sí, és el que anava a dir, perquè és curiós que en aquest viatge s'ha apuntat, hi ha viatgers que hi han viatjat altres anys amb nosaltres, o sigui, són gent com molt fidel, són gent que busquen un destí molt diferent a lo que estem acostumats, llavors saben que, bueno, a més d'acompanyar la barba, o sigui, hi ha una professionalitat, una garantia, un conèixer, que, bueno, que fa que els viatgers repeteixin, no? I en aquest grupet ja hi ha alguns que ja s'han apuntat, i, bueno, convidar la gent que vulgui, que encara estan les inscripcions obertes, però que, bueno, que estan les sortides garantides.
Doncs, sortida garantida, però encara hi ha places, eh? Mm-hmm. Poden trucar-los, si alguns interessats volen fer-ho, al 93-409-2770 o entrar a la web www.clubmes.cat. La Núria Ortín, doncs, pot canalitzar aquestes inscripcions. Encara sobre el Líban, Bàrbara.
Sí, Bàrbara, farem alguna retransmissió en directe? Per als que no puguin acompanyar-nos físicament durant el viatge, es podem acompanyar, no?, des de les ondes.
Clar, des d'aquest espai. La fórmula etiòpia...
La fórmula etiòpia va funcionar, ara farem la fórmula Líban, no? Sí. Mas, Bàrbara, a més, també té una garantia, no?, el Líban, de que sobretot té una gastronomia fantàstica, tindré un molt bon allotjament.
Sí, el Líban és destí turístic especialment, potser aquí no tant, al nostre, diguéssim, al nostre entorn, no s'hi va molt al Líban.
No es valora tant, no es coneix tant.
No es coneix, i no és destí, diguéssim, turístic, i que ho és mundialment, ho és, eh? Sobretot
els francesos,
i, bueno, vull dir que està molt preparat turísticament, i té molt que oferir, té costa, té bons hotels, té espectacles, festivals de música molt importants a Orient.
I sobretot també tenim que afegir un tema important per als nostres oients, que és sobretot la seguretat, perquè, clar, sí. El Líban, sobretot, no?, aquests últims mesos, pues, ha hagut una mica de soroll a la premsa, llavors sí que va haver una mica d'aldarulls, però de moment està tot controlat.
La situació està tranquil·la.
La situació està tranquil·la, i sobretot totes les parts que nosaltres visitem són parts absolutament segures. O sigui que amb això poden tindre la total tranquil·litat de que no hi haurà absolutament cap problema.
De fet, el Líban és un país de trobada, de convivència, amb vocació de pau. Sí. Fa 30 anys va haver-hi aquella situació bèl·lica, sí, que es va superar, i fa 7 anys amb aquella invasió israeliana d'una part del país, també amb les forces internacionals que hi ha allà, es va superar allò, també ho expliquem.
Hi ha algunes petites zones que pot haver a conflicte, i nosaltres no visitem aquestes zones, o sigui que tranquil·litat i seguretat absoluta.
Sí, i bueno, sempre la confiança i l'esperança, no? Nosaltres crec que viatjant és un missatge de pau, vull dir, és el que el Sant Pare va demanar, no? Actes concrets per aquesta pau a l'Orient Mitjà. I, no sé, des de Catalunya Cristiana crec que és un dels objectius, no? Que el viatger sigui testimoni, no? Viatja, disfruta, veu la bellesa del lloc, la bondat, no? Aquella bellesa que després diuen és que no es pot explicar, i és veritat. O sigui, et conviden, no? Diu, ho has de viure, perquè els llocs aquests que són tan estigmatitzats, que jo dic estigmatitzats, no? Perquè, ui, què faràs allà? Uns perquè estigmatitzats per la pobresa, altres estigmatitzats pel conflicte, i no es coneix tot el patrimoni històric i intel·lectual que hi ha, no?
Doncs avui, des del primer cafè, us felicitem perquè el fet que s'hagi apuntat gent ja fidel d'altres viatges diu molt a favor de l'organització,
sí.
Eh?
I molt d'agrair als nostres viatgers, sí. Clar que sí, que ells ho fan ho possible.
Doncs animem que aquestes places que queden, si pot ser, les ocupin potser gent nova, animem aquells que oients sí, sí. Que no coneixen els viatges del Club Més Amics, que amb el testimoni dels qui han anat, que avalen aquesta garantia, s'apuntin si creuen que poden anar-hi.
Sí, sumem sinergies i tant.
Això, del 2 al 7 d'abril, la setmana de l'octava de Pasqua, després de Setmana Santa, al Líban, al 93 409 2770. Això, 93 409 2770 o la web clubmes.cat. Vam de parlar de Roma també avui perquè el pelegrinatge de l'any de la fe
va avançant.
Això, es van apuntant, anem sumant,
sí,
no?
Aquesta setmana ja ens han inscrit alguns participants. Dic que a Catalunya Cristiana aquesta setmana també, bueno, hi veureu la carta que ha escrit el senyor Cardenal, ell mateix convidant a la gent que s'hi sumi, no?
A les pàgines centrals de Catalunya Cristiana.
Exacte. Sí. Llavors, bueno, ell mateix doncs, convida una mica, no?, a que ens hi sumem aquesta proposta, aquest pelegrinatge de l'any de la fe.
Proposa fins i tot resar el credo davant de la tomba de Sant Pere, no? O sigui, en aquest fonament de la fe. Del dissabte 18 de maig al dilluns 20.
També haurà assistència a la missa del Sant Pare, a la missa de Pasqua del diumenge.
De Pentecostes, sí.
De Pentecostes, sí. També assistirà tot el grup amb el senyor Cardenal, o sigui que molt més que un viatge, molt més que un pelegrinatge.
I aquí també, encara que hi ha places limitades, n'hi ha, es poden apuntar.
Sí, queden places. Però sobretot, pues, invitem això, que la gent que estigui interessada s'apunti de seguida perquè arribarà un moment que ja no tindrem més.
Sí, doncs l'any de la fe per Pentecosta a Roma, ben aprofitat el temps, perquè són dos dies
al màxim,
tres,
al màxim.
Gairebé, sí, des de dissabte a mig matí fins dilluns a la nit.
Tornem el dilluns tard, precisament per aprofitar molt bé el temps.
Del 18,
tres dies complets.
Exacte, dissabte, diumenge i dilluns, aquest cap de setmana que és més llarg, dilluns clar. Festiu a bona part de
Catalunya. I sortim a mig matí per poder que la gent de fora de Barcelona pues, també pugui participar en comoditat.
Doncs hem parlat una mica d'Etiòpia, sobretot del Líban, de Roma, també de Fitur, però en qualsevol cas...
Un últim apunt sí. Us dono per la gent del club i de Ràdio Estèrea Catalunya Cristiana. Anoteu-vos una data, que és 22 de febrer, la setmana que ve donem més detalls, hi haurà el recés quaresmal que fem anual amb el bisbe d'Altavull.
22
llavors,
de febrer.
Ja el pròxim dia, perquè ara ja se'ns esgota el temps, ja i us explicarem
un
una miqueta.
És un
divendres. De fet, és des de dinar de germanor i tarda.
Doncs bueno,
és el format de cada any, ja, bueno,
cada
any s'està fent.
Jo vaig poder ser-hi, per
bisbe,
tant,
sí.
Sí, amb el bisbe Sebastià.
Seguirem el mateix format, el bisbe Sebastià és qui dirigirà, juntament amb mossèn Aymar, que farà també una altra part. No?
Doncs
de moment apunteu-vos, però ja us donarem detalls, el 22
divendres,
de febrer, divendres.
22 de febrer, correcte. Sí. Doncs moltes gràcies, Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Recordem que per aquest 2013 doncs, hi ha també viatges a Xipre, a l'Índia, a Eslovènia, a Terra Santa, que n'hi ha dos com a mínim, a Armènia, a Sud-àfrica, Déu-n'hi-do, no pareu, eh?
No parem.
I no es deixen parar. El Club Més Amics no es deixa parar.
Els
sempre viatges, en marxa.
Sempre funcionen els viatges. Gràcies pel vostre testimoni.
Moltes gràcies.
Avui Bàrbara Virgil, que ens ha presentat al Líban, a veure si s'anima gent, eh?
Sí.
Del 2 al 7 d'abril. Gràcies també a Mònica Pedrol i a Núria Ortín. Fins
moltes
la propera.
Gràcies.
Fins d'aquí 7
bon
dies.
Setmana.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Vaig conèixer un gripau blau.
Aquest diumenge 3 de febrer a les 12 del migdia, música folk per tota la família. Dins del cicle Matinals al CAT, situat a la plaça Anna Frank del barri de Gràcia de Barcelona, el grup Ara va de bo us convida a un viatge al país de Reciclàndia, un país màgic i sorprenent on tot es recicla. Un viatge fantàstic al país de Reciclàndia, un conte amb molta música on vosaltres també hi podreu participar.
El seu culet ha d'estar molt ben cuidat.
I a més, amb Hipercor, el millor preu.
Bolquers de Dot Activity, diversos formats, 30,95 euros. Preu vàlid només a la península.
Esclar, Hipercor significa estalvi.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tornem a oferir-vos l'entrada doble del partit d'hoquei patins Barça Software Lleida demà a 4:45 de la tarda al Palau Blaugrana. Animeu-vos a trucar si voleu aquesta entrada doble gratuïta al 93-409-2772, 93-409-2772. I d'altra banda, avui acabem també amb una altra promoció perquè Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per a l'espectacle La Loba amb Núria Espert. Els interessats l'únic que heu de fer és entrar a la web nostra, www.radioestel.cat. Farem el sorteig dijous de la setmana vinent, dia 7, en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. La cita és el diumenge 10 de febrer, diumenge de la setmana vinent, a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Cornellà. Radioestel.cat i tindreu accés a l'entrada doble per a l'espectacle La Loba amb Núria Espert. Fins aquí aquesta edició del primer dia de febrer del primer cafè de Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
Ràdio Estel.